Esports a Ràdio Pollença. Tota l'actualitat esportiva a Ràdio Pollença. L'esport local, futbol, els partits de la jornada, el món del motor, ciclisme, tennis, bàsquet, l'agenda esportiva del cap de setmana. Tota l'actualitat esportiva amb en Jaume Bisbal.
I així, repassant l'actualitat esportiva, tenim en Jaume Bisbal al telèfon. Benvingut, Jaume.
Bones tardes.
Molt bé, moltes gràcies per ser una estona també amb nosaltres, com fèiem el dilluns, per parlar sobre esports. Sempre començant fent qualque espipallada d'allò que passa per Pollença, encara que en aquests moments, clar, l'activitat esportiva s'ha minvat molt, però així i tot tenim alguna notícia per destacar.
Bueno, sí, ja han començat competició, vull dir que han començat a bàsquet, que tenen dos resultats d'una categoria, juniors, i després han començat la competició de vòlei.
Pues mira, sí que tenim, coses ja.
Bé, sí, el futbol, crec que el mes que ve ja començarà, vol dir que poc a poc torna la normalitat, a pesar que no, com hem dit, no serà una temporada normal, perquè amb això de la pandèmia que tenim del virus, del Covid, claro, s'ha de fer, perquè després el protocol que va haver un partit de bàsquet aquí en el pavelló de Pollença, i els protocols van ser superestrictes, va estar molt bé, va poder entrar públic, perquè així com a primera divisió el futbol en l'esport nacional de moment no se deixa entrar públic, aquí la matèria i això, poder tot això se va deixar entrar públic, i crec que amb unes mesures, ja com han dit, amb unes mesures sanitàries importants i ben selectives perquè no pugui passar coses, vol dir que va estar bastant bé, va començar la categoria de juniors aquí en el pavelló de Pollença.
Molt bé, què més tenim per explicar?
Bé, no, puc comentar el resultat, que m'han passat el resultat. Vull agrair també a un directiu de vòlei, que també m'ha passat milià de cada setmana per saber els resultats del resultat de vòlei, també els atenc, i tens el resultat de bàsquet, com hem dit, va començar el júnior femení, que varen perdre contra la Sequentera per 70-30. I l'equip que va jugar aquí, júnior masculí, Conya Pollença 57, Andratx 42. Això són els dos partits que van jugar, una fora i una aquí a Pollença, en el pavelló. I després, si vol, te conto resultats també de vòlei, que en guanya hi ha una categoria més. Hi ha dos cadets, hi ha un cadet A i cadet A, i cadet B, vull dir, el cadet A, Espou dels 3, vòlei Pollença 2, cadet B, Montició 3, vòlei Pollença 0, juvenils, Mallorca 0, Pollença Volei 3, Mallorca 3, Pollença 0, Pollença van guanyar 0-3, els juvenils, la sènior femení van guanyar 1-3, Solla 1, Volei Pollença femení, sènior 3, i sènior masculí, Volei Pollença 0, Volei Palma 3. Això són els resultats, com hem dit, que ja han començat, com hem dit, les competicions de volei. Com he dit, poc a poc van començar, jo crec que la setmana que ve ja a bàsquet crec que comencen ja altres categories, van de baix, dalt cap a baix, i mirarem, la millor mes de, a partir de novembre ja tindrem més competicions.
Sí, tindrem més.
Molta gent m'ha demanat el tema del futbol, el tema del futbol ja aniré poc a poc a veient, però crec que encara no serà aquest mes, crec que serà el mes que ve quan començarà aquesta primera regionada on tenim en el Pollença i Port i totes les altres categories. Hem d'anar veient, com hem dit, poc a poc tornar a la normalitat i que aquí hi hagi competicions de tots els esports que pugui haver. Sí.
Molt bé, amb què continuem?
Bé, podem xerrar també el tema de Mallorca, però antes volia començar també de l'Atlètic Balears, que també xerrant de Mallorca hi ha gent aficionats aquí a Pollença que són de l'Atlètic Balears, i també miraré cada setmana de donar el resultat i veurem com va. Hem de dir que ha tardat molt, però ahir va començar també la segona divisió B, que enguany aquesta segona divisió B s'ha fet en grups petitets, en grup 12 equips, vol dir que enguany serà, de cada any és més difícil pujar de categoria de segona B a segona A. L'any que ve crec que la segona divisió A serà també d'una altra manera, no se sap, vol dir que ha canviat molt. I aquesta segona B, enguany tenim l'Eivissa, Unió Esportiva Poblera, Poblense, i l'Atlètic Balears. I han començat, el Poblense va perdre en derrota contra l'Atlètic Madrid B, i l'Atlètic Balears va començar, s'ha posat el líder del grup, guanyant 4-0, bon debut de l'Atlètic Balears, que aquests dos darrers anys ha estat quasi un gol de pujar a la Lliga de Plata, l'Herba de Mar, la segona divisió que tenim a Espanya, ha estat a un gol, vol dir que li ha faltat poc, més de 5 anys, serà la tercera, com deia un Bala Vençuda, i la tercera, aquest any podrà pujar a segona, que l'Atlètic Balears s'ha tornat a moure bastant, ha estat dos vegades, i veurem, està bé l'Atlètic Balears, va guanyar l'Inter de Madrid per 4-0. Això ja anirem també informant de l'Atlètic Balears, d'un equip que tenim, també el Poblense, que com he dit, va debutar en aquesta segona B de fer de l'accent, va perdre 1-0 dins l'Atlètic de Madrid, però s'ha d'anar poc a poc, és la primera jornada, i això, com hem dit, poc a poc, tornar a la normalitat. Després, el Mallorca, bé, el Mallorca va treure un empate a Mirat de l'Ebro, contra Mirandès, un empate 0, està en bons apunts, vol dir que en aquell moment que va a la Lliga estaria en promoció de 100, però hi ha un empat que, hombre, sempre puntuar és bo, i el resultat li van favoreixer, però jo crec que aquest Mallorca, sincerament, ahir aquests dos darrers partits m'ha agradat el tema, com he dit, defensiu i tema d'un equip fort, un equip difícil que li facin un gol, molt compenetrat, però per tot dir li falta l'essència de futbol que és el gol. És que l'Espanyol, sí, té un delanter, en Raúl de Tomàs i no va, dins Rayo no va marxar, però jo crec que aquí en Mallorca li falta un home gol. Jo crec que la segona divisió, la Lliga del Marbac, és una categoria on l'important, tens un golejador de 15-20 gols, té molt guanyat per estar alt, per disputar la millor l'ascens a primera, o per tot quedar pujant entre dos primers, quedar entre dos primers per poder pujar directe a primera. Però sí que és la falta de gol. Ara, en aquests moments, en aquest mercat, no ha pogut fitxar un golejador, se li va anar amb Budimir. Sí que és vera que ha fet un fitxatge que és en Marc Cardona, un jugador de l'Osasuna, va traspassar en Budimir, que era el golejador de l'any passat, a l'Osasuna, i l'Osasuna li ha cedit en Marc Cardona. Ja no ha debutat, i veurem en Marc Cardona, veurem què pot donar en aquest Mallorca. És un davanter golejador, hombre, tampoc no és un killer, un home estigui allà, jo crec que en Marc Cardona pot millorar el tema, com hem dit, ofensiu d'aquest Mallorca, que jo crec que ha recuperat el sistema defensiu. Jo crec que en Raillo i en Ballen són, per jo, dos millors centrals, centre de defensa, quasi de segona, sempre m'han quedat molt en Raillo, i els laterals també, han millorat els laterals i tot això. Volem poc a poc, com hem dit, ara està en aquesta zona alta i hem de dir que ara no s'atura perquè que Mallorca jugui aquest dijous, vol dir que per primera vegada durant aquests darrers anys mai havia hagut entre setmana, fa un parell d'anys darrere, dos o tres anys, hi havia hagut quasi jornada entre setmanal, a segona, però aquesta setmana n'hi ha, perquè ara amb això de la pandèmia se vol acabar. Pensem que 2021 és un any amb molta... Si no hi ha problemes i no s'embruta el meu tema, amb moltes competicions, i se fa per acabar més aviat. I vol dir que aquest dijous a les 7, a Palma, jugarà amb Mallorca al Albacete. Vull dir que no serà... I després, aquest fin de setmana que ve, dins Alcorcón, a les 2. No està confirmat, però Alcorcón a les 2. Vol dir que Mallorca jugarà dijous, que hi ha Lliga, Mallorca al Albacete, ja puc recordar, a les 7, aquí a Palma. I diumenge també va a dins del Corcón a les 2. Perquè ara és un tema que després xerraré quan xerraré de primera, que hi ha canvi d'horaris a partir de l'octava jornada. Hi ha canvis d'horaris de partits. Vol dir que això és un tema també bastant d'això per la gent que pugui seguir partits. Ara, com hem dit, Mallorca, primer de tot començant amb aquest dijous a les 7, contra l'Albacete, que crec que l'Albacete està a la zona de baix. Crec que ha de ser un partit que el Mallorca pot guanyar, i si guanya se pot estar mantinguent allà. I després dins del Corcón. El que passa és que el partit de diumenge dins del Corcón té un problema, que amb això del Covid l'Alcorcón ha tingut 6 positius.
Ah.
Sí, a segona n'hi ha. Després, Belgi i Itàlia són un tema bastant delicat aquí a Espanya. Pot passar una cosa a l'altra, hi ha molta gent... aquí de moment hi ha hagut 2-7 jornades de lliga i no hi ha hagut cap equip, però el que passa que enguany per aturar la competició hauria de ser greu de tots els equips, perquè enguany hi ha canvis importants aquesta temporada, i és que tu només pots demanar un aplaçament d'un partit, això no ho sap. Tu no pots demanar dos aplaçaments d'un partit. Tu, si un equip té 6 positius, se'ls envia a casa i tu has de fer altres, els altres jugadors els fas tets, perquè, clar, el protocol, com t'han dit, de la Lliga, és un test 48 hores antes del partit, després un parell d'hores antes també del partit, vol dir que han de passar 3 tets. I dos primers han de ser positius. Negatiu, vull dir, però negatiu. Si no, no pot jugar. Mira, bé, estan els protocols, se demostra la primera. Que, com he dit, la segona cosa que con... infectat, sí, pot passar. Pot passar primer, a Itàlia és un desastre. Més ara que han vengut jugadors de les seleccions. Jo crec que això està mal fet. Jugadors se'n van a altres països i amb aquest tema de la pandèmia pots venir d'un altre país. Però clar, tothom vol fer competició, en competició han d'anar molt alerta. Bé, amb aquest partit de diumenge a Alcorcón, hombre, serà difícil, si hi ha jugadors, hi ha jugadors. Vol dir que els equips només poden demanar un aplaçament. Uh-huh. No pot demanar dos aplaçaments. Tu has de jugar sempre amb jugadors. Pot tenir una plantilla de 23 jugadors. Això és el que li diu, el tema de Mallorca. Després, per seguir en primera divisió, on ha estat, com hem dit, una jornada que el beneficiat de la jornada ha estat l'Atlètic de Madrid, perquè tant va perdre el Madrid a la sorpresa que ha romput Quineles, que no hi ha hagut cap 14, ja per el 15, vol dir que Mallorca, el Madrid va perdre 0-1 a l'Ocadis i Barcelona va perdre dins Getafe, també per 1-0. Tots dos estan malament, tots dos van perdre. I, com vull dir, ja vull informar, i en notícia en primícia, molta gent ja la sap, que aquest dissabte hi ha el clàssic Barça-Madrid.
Molt bé.
I serà partit dissabte a les 4.
Molt bé. Com se presenta?
Sí, ja, hombre, com hem dit, se presenta, tots dos han perdut els darrers partits. Jo crec que un clàssic com Barça-Madrid no hi ha favorits. Ara Madrid diuen que està molt malament, el Barça també, com hem dit, no va començar els dos primers partits bé, ara ja l'empat a la Sevilla, la derrota, són clàssics que no pot dir res, pot sortir un partit bo i pot ser... No, home, jo crec que no hi ha favorits, com hi pot haver, la millor uns anys, que la millor Barça anava líder amb bastant de punts, un altre any el Madrid també anava amb bastant de punts, però crec que serà un partit que no haurà, però jo favorit, perquè tots dos no venen els millors, així com poden estar millor, no venen a la millor forma que poden tenir. Tot dic, Barça-Madrid, m'havia estat a la Liga, pròxim dissabte a les 4. Hem de pensar que també torna la Champions, que també m'ha demanat la gent, torna la Champions, ja aquesta setmana, demà tenim a la Champions o Barça, com t'ho farem Barça, demà a les 9, i dimecres jugarà a les 7 o Madrid, Xat Ardones, vol dir que, i també després l'Atlètic jugarà també dimecres i demà jugui també o Sevilla, vol dir que aquesta setmana, com he dit, aquesta setmana comença una altra edició de les Champions, vol dir que serà, ja no s'aturarà cada setmana hi haurà competició, com han dit, si no hi ha canvis d'això hi haurà... Bé, hem de veure, Europa és un poc diferent, perquè Europa, també la notícia és que la UEFA ha acceptat de que pugui haver un 30% de la fora, de públic. Països han dit que estan que sí, que millor. Això però dependirà també de les comunitats. Vol dir, aquí a Espanya diuen que no hi haurà públic i cap partit. No accepten, així que el que està a Barcelona, està a Madrid, diuen que no hi haurà. Aquí a la Champions, no, a la Lliga Espanyola no n'hi ha, a la Champions tampoc crec que hi haurà públic. Com he dit, la UEFA te deixa tenir, com hem dit, un 30%, però crec que a Espanya no hi haurà públic. La millor, a altres països deixen entrar aquest 30%, però això dependirà del govern dels països, això també no... La UEFA diu que se pot, tenen ordre per entrar, però jo crec que de moment, com hem dit, no entraran. Jo era molt optimista el tema de tornar a veure públic a la Lliga Espanyola, a la primera divisió i la segona, però veig que això va per llarg i crec que enguany, aquest 2020, és molt difícil que puguem veure públic en els estadis, així com altres esports, veus el bàsquet, veus el handball i tot això, ja veus gent separada, i això vol dir que amb distància i el protocol que tornen a tenir, aquí en el futbol és, veig bastant difícil i les darreres notícies són de que era molt difícil, com hem dit, que acabi aquesta temporada aquest any i puguin tenir aquí a la Lliga Espanyola que pugui va públic. Tot i Europa, jo crec que si no pugui, si un govern, amb el punt de vista, si no deixar d'entrar públic, crec que juguis un poc d'avantatge. Que pot tenir avantatges o no, sí, però crec, no és el mateix jugar en el teu camp en públic, amb que sigui un 30%, amb que sigui que tu juguis sense públic. Però com hem dit, això s'ha d'anar veient, s'ha de veient poc a poc, i això és el principal que pot haver, i que hi hagi protocols i que no, i tot vagi a la normalitat i tornar a la normalitat que puguin tenir aquí, com hem dit, a la Champions.
Molt bé, què més tenim per parlar, Ida?
Sí, volia comentar sobre el tema del canvi d'horaris de partits. Sí, i és que hi va haver una discussió entre si hi havia partits de divendres i dilluns. I no, vull dir la notícia de que a partir de la setmana de l'octava jornada hi haurà, no pot haver partits fins a partir de les dues. Hi haurà, aquesta setmana tornarà a haver partits divendres i dilluns. I no hi haurà partits, el partit de la una de dissabtes ja no se jugarà. I el partit de diumenge, que també hi havia a les 12, no se jugarà. Vol dir que els horaris de la una de dissabtes, aquesta jornada encara sí, però la pròxima, la vuitena jornada, ja els horaris aquests de la una i els horaris de les 12 ja se lleven. Vol dir no hi haurà... Això és degut que hi va haver queixes de que també el futbol informatiu, futbol juvenil, com dèiem, aquestes categories, solen jugar el diumenge, els dissabtes, a les 11, a les 12, claro, i potser hi havia un partit de primera, i per no influir en això, fan posar aquests horaris. Però això també després, veurem, està bé que hi hagi partit divendres o dilluns, jo m'agrada molt, perquè jo m'agrada el futbol. Hombre, veig l'únic horari que no m'acaba de deixar anar-ho de dilluns, perquè demà hi ha feina i tot això, però jo crec que si no hi ha públic, tant de jugar un dilluns com jugar un altre dia, vol dir que el problema seria el dilluns en públic i molta gent que ha batat el partit, tant d'anar. Però jo crec sincerament que és igual si no hi ha públic o dilluns. I està bé perquè així hi ha futbol, podran veure la gent el divendres, el dissabte, com hem dit, el diumenge i el dilluns. Aquesta setmana seguiran igual, crec que també, com hem dit, hi haurà partit divendres i dilluns, com hem dit, de l'octava jornada. El primer partit que començaran seran a les dues. A les dues el dissabte i a les dues el diumenge. Això és la gran novetat que hi ha, com he dit, dos horaris de la primera divisió i també la segona, que també a la segona, com he dit, el Mallorca diumenge debutaria un horari diferent que serà les dues dins el Corcón.
Molt bé. Tenim altres esports per parlar avui?
Bé, sí, tenim... me van deixar pendeig de Pallet Xerrerí de Nadal, el tenis, antes el dia, antes de... El darrer programa...
No pensava que el darrer programa era festiu.
Sí, era festiu. Però primer començarem també amb moto, hauríem de dir que hi ha molt bones notícies amb motociclisme, perquè el MotoGP mai havia passat, bé, havia passat. Els anys de Marc Márquez hi havia tres espanyols que estaven fent pòdium, estaven tots tres. Però quatre és molt difícil, crec que no sé si fa dues o tres vegades hi ha hagut quatre espanyols, i doncs en aquest gran premi d'Aragó ha hagut quatre espanyols primers amb el Tercer P. I la notícia més de sona és que tenim un mallorquí, que és en Joan Mir, com a líder de moment de la competició. I a falta de 4 grans premis, vol dir que enguany és molt ràpid. Només queden 4 grans premis. Enguany s'ha fet només 11. I s'han repetit molt de grans premis en el mateix país. A Espanya n'hi ha hagut 2 a València, a Barcelona 2, a Aragón, vol dir que tots s'han fet a Europa. I dels 11 se n'hauran fet 6, se'n faran 6 a Espanya. Bona notícia que tinguem un mallorquí amb en Joan Mir aquí com a líder de moment de la categoria reina del motociclisme. Ara hem d'anar també esperant, com hem dit, queden 4 grans premis i veurem si podem tenir un campió del món mallorquí. Això, després, enguany, clar, a la baixa d'en Marc Márquez tot és diferent. En Marc Márquez se n'ho duia tot. L'any passat, campió del món de 3 anys, però enguany, després d'aquesta caiguda que va tenir al principi de temporada, primera carrera, on se va operar, deia, no, en dues carreres tornarà a recuperar-se, tornarà a deixar anar, però no ha pogut ser, i crec que enguany serà molt difícil que tornem a veure en Marc Márquez competir. Però hem d'anar veient, com he dit, molt bona notícia de que tinguem l'espanyol Joan Mir com a líder de la categoria, i, com he dit, els espanyols, la més alt. L'any passat va ser un any un poc diferent, com hem dit, amb el Márquez, i això no era com aquests anys anteriors, que sempre hi havia Jorge Lorenzo, també els espanyols també s'ho duien tot, i hi va haver un parell d'anys on va faltar d'això, però torna a ser un any important aquí per al motociclisme. I en tema de Fórmula 1, aquesta setmana no hi ha hagut gran premi, i també la notícia és la de Fernando Alonso. Bé, enguany també la Fórmula 1 ha passat de que en Hamilton passa, com he dit, com en Marc Márquez en el moto. Hamilton se n'ha durat tot. En Hamilton aquests darrers anys ha estat el millor pilot, campió del món aquests darrers anys, i crec que enguany és quasi segur. En virtual ja quasi també falta de petites 4 carreres un guanyador, hombre. Pot passar moltes de coses i això. Però la notícia de la Fórmula 1, com no, és la tornada de Fernando Alonso la pròxima temporada a la Fórmula 1. Això és la millor notícia que pugui haver. Això donarà una altra forma a la Fórmula 1. Jo estic dient que la millor dona és una cadena de televisió, molta gent farà més per poder tenir. No el mateix una Fórmula 1 sense Fernando Alonso, la mediàtica, la que dona en tot, que no tinguem a Fernando Alonso. Veurem com li va aquest nou cotxe, que va el Renault, veurement si pot disputar, està alt de tot. Home, serà molt difícil, com hem dit, disputar el títol per la temporada en Hamilton, que està superfort. Però només la tornada, com he dit, de Fernando Alonso a la Fórmula 1, ja és la millor notícia. Enguany, l'any que ve, si tot va bé, tindrem en Carlos Sainz, i tindrem en Fernando Alonso aquí a l'aparell. Jo crec que és de les millors notícies que poden tenir la tornada, com he dit, de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
Celebrem aquesta notícia i tancant ja en Fórmula 1 tenim més coses. Molt bé.
Sí.
Tenim alguna cosa més per avui?
Sí, bé, si vols, podem anar a la xerrada de tennis.
Vinga, anem.
El darrer programa que vam fer vaig dir falta una setmana per veure si en Rafa Nadal podia guanyar el seu 13 Roland Garros, i va ser una setmana molt interessant, una setmana on hi va haver molt de partits. Un rival que se pensaven que podria jugar contra Nadal, que era en Tim, va quedar eliminat, i després se va dir Nadal ha tingut sort a lo quadre, vol dir que no s'ha enfrontat amb rivals d'aquests tan potents i tot això, sinó que s'ha enfrontat, li han faltat jugadors, i després vàrem veure la final. Crec que la final d'aquest diumenge passat a Roland Garros va ser una de les millors finals, guanyant en el número 1 mundial en el Djokovic, però no guanyant bé ni res, però apallissant en el Djokovic. Aquest 6-0, 6-3 després, el darrer que li va costar un poc, el 7-5, va ser fer-li un 6-0 en el número 1 mundial en Djokovic. És molt difícil i pocs tenistes ho poden dur a terme. Vol dir que si ara ja poden discutir, perquè clar, després d'aquelles tres de Roland Garros, jo sentir discutir qui és el millor esportista espanyol de la història, però jo no té dubtes. El millor jo, hi pot haver Fernando Alonso, hi pot haver Severiano Ballesteros, hi pot haver molts esportistes, que ja que també tenim un poll en si, també en C.T. Benavides, que també ha aconseguit medalles de bronze als Jocs Olímpics, sí, però jo crec que tots tenim en el Nadal, no perquè ara sigui mallorquí, pot deixar anar, però crec que per jo el millor esportista espanyol, no durant anys de la història, el que ha aconseguit en Rafa Nadal és increïble. Pensem 13 Roland Garros, pot tenistes han aconseguit, ningú ha aconseguit, qui arribarà a superar-lo? Ni igualar, jo crec que cap tenista podrà igualar el que ha fet en Rafa Nadal, que cada any sorprèn, perquè cada any, com hem dit, és un any més vell, però tothom diu, no, és un any, aquest any serà difícil, però cada any molt sorprèn, i qui li sorprèn? I després, també, va igualar en el Federer en 20 Grand Slams. Vol dir que ara està igualat de 7 en Djokovic, 20 en Federer i 20 en Nadal. El superarà en Nadal en Federer? Bueno, això hem d'esperar, hem de veure més si Nadal supera en Federer. Home, en Federer té 38 anys, en Nadal en té 34, li queden anys, en Federer pot aconseguir encara Gran Slam, però jo crec que serà molt, pot superar en Federer, i si ja no hauria discussió qui seria el millor tenista de la història, no d'Espanya, com deia el millor esportista, sinó el millor tenista. Crec que el pot superar. El que passa que aquesta pròxima temporada també,
Jaume? Hem perdut en Jaume. Ara tornarem a connectar. Ara sí, tornem a tenir Jaume Bisbal al telèfon, i que van ja parlant sobre Rafael Nadal i la seva gran gesta. i ja ens acomiadarem, Jaume, digues.
Bé, sí, de Nadal, crec que tornem a dir la setmana va per dir-ho.
I tant, ah, té poca discussió aquest tema, és així. Jaume, res, pues, moltes gràcies, com sempre, i dilluns qui ve més esports a Ràdio Pollença.
Molt bé, adeu.
Adeu, gràcies, Jaume.